Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
La situació política de Catalunya ha bloquejat el projecte per construir l'Institut Can Llong i l'Escola Virolet. Així ho han denunciat a Ràdio Sabadell des de la comissió de l'Escola Virolet i l'Institut Can Llong després que s'hagi ajornat, sense data, la licitació de les obres prevista per aquesta tardor passada. La portaveu de la comissió, Pilar Gómez, ha assegurat en declaracions al Matí que no es pot esperar més l'impuls d'aquest projecte.
Amb aquesta actitud d'anar fent, tot va en el seu curs, el que sí que tenim clar que tot va en el seu curs és que els barracons van creixent, no? I els bolets també van creixent i nosaltres no tenim cap resposta. No? Va haver-hi un compromís de licitació a la tardor, va haver-hi també un compromís de que se'ns faria un retorn del seguiment de com anava aquesta licitació i que també va haver-hi un compromís d'iniciar un pressupost i de calendaritzar l'execució de l'obra. No? I encara no hem començat ni pel principi.
Però aquesta és només una de les demandes del barri. Des de l'Associació de Veïns i de la Unió Veïnal també reclamen la urbanització del Parc de les Aigües i del carrer adjacent que han qualificat del carrer de la Vergonya. En parlarem al Notícies Migdia d'aquest dimecres 13 de febrer, el dia de la ràdio. Però tenim altres informacions que repassem en titulars amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I amb la Mireia Prat, bon dia, Mireia.
Bon dia.
L'Ajuntament impulsa projectes esportius als barris de Can Puiggener, Torre Romeu, Can Uriac, Les Termes i Arraona Marinals, juntament amb entitats del territori.
L'objectiu és acostar l'esport a les persones que no hi tenen accés, sigui per qüestions socials o econòmiques. La tinent d'alcalde i regidora d'Esports, Marisol Martínez, assegura que aquesta fita seria impossible sense les entitats dels barris.
Creíamos que era importantísimo vincular a las entidades de la propia zona, porque si no, era muy difícil que llegues a un proyecto y que la gente se... Si lo vinculábamos a las entidades que ya trabajaban con esa franja de edad en la zona, seguramente que el proyecto podía ser un éxito y así lo hacemos. Por lo tanto, hoy presentamos uno de los programas que para nosotros, o al menos para la Regiduría de Deportes, nos significa mayor orgullo.
En el conjunt dels 5 projectes hi participen més de 500 nens i nenes.
La bretxa salarial entre homes i dones seguirà creixent durant aquest any.
Així ho preveuen des del sindicat Comissions Obreres, malgrat que la diferència entre el sou dels homes i el de les dones es va reduir un 2% al 2015. La precarietat i la desaparició progressiva de les dones del mercat de treball agreujarien les diferències entre els dos col·lectius.
De tot plegat en parlarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tenim 6 graus ara mateix a Sabadell. Han baixat lleugerament les temperatures respecte al dia d'ahir, però ha sortit el sol, s'ha acabat la pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Jordi Cruz, bona tarda.
Hola, bon dia. En aquests moments un front ens està creuant, porta força núvols arreu de Catalunya i també pot deixar algunes precipitacions al terç oest que podrien ser en forma de neu per damunt dels 200 metres tan sols, especialment a la zona del Pla de Lleida. Però aquestes precipitacions seran anecdòtiques si arriben a tocar terra. Per tant, com a molt, es veuria algun floc de neu. On sí esperem precipitacions a partir de la tarda és al vessant nord del Pirineu, per damunt d'uns 500 metres. Aquí seran una miqueta més importants. I a la resta de Catalunya, doncs, força núvols, però no s'espera precipitacions. La temperatura, semblant a la d'ahir, potser una miqueta més alta, però vaja, continuarà fent força fred. I atenció també al vent, que bufarà amb força a la zona central del litoral i del prelitoral, des del Tarragonès fins a la zona de la Selva. És possible que els cops de vent puguin superar els 60 o 70 km per hora. També aquesta nit cops de vent molt forts als cims del Pirineu. I demà s'espera que a poc vagi pujant la temperatura i també la cota de la neu, que pujarà fins als 2.000 metres. Demà, precipitacions al vessant nord del Pirineu, a la resta força núvols i temperatures en ascens. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha constància de complicacions importants, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, us volem recordar que aquesta nit, més aviat aquesta matinada de dimecres de cendra, Rodalies de Catalunya facilita la tornada a Barcelona dels assistents a Carnestoltes, iniciant el servei de la línia R2 entre Vilanova, Sitges i Barcelona a la 1:29 de la matinada. És tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, tot i que encara hi ha 6 carreteres on és obligatori utilitzar cadenes per circular-hi. No hi ha problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell i també se circula còmodament a Barcelona. Entrem en matèria. El projecte per fer realitat l'Institut Can Llong i l'Escola Virolet està completament bloquejat arran de la situació política de Catalunya. Així ho alerten des de la comissió dels dos equipaments després que no s'hagi fet la licitació de les obres prevista per la tardor passada. Des de Can Llong alerten que la falta d'espai als barracons d'aquests centres educatius s'ha convertit en un problema greu i recorden que empitjorarà encara més amb el pas dels anys.
L'any 2017 es tancava amb el compromís de licitar les obres de l'Institut Can Llong i l'Escola Virolet, així com de posar calendari a les actuacions. No obstant això, encara no s'ha fet cap pas en aquesta línia, fet que encès els ànims dels veïns del barri. Pilar Gómez, de la comissió de l'Institut Can Llong i l'Escola Virolet, atribueix la situació a una falta de compromís.
Nosaltres creiem que hi ha una voluntat, tot i que ens ha costat molts anys de conscienciar que realment en el barri hi havia aquesta necessitat. No desconfiem d'aquesta bona voluntat. Jo penso que és una falta de priorització i de compromís, no? D'allò que se'ns diu. Llavors, bueno, som un barri que penso que estem tenint molta paciència, que sempre hem reivindicat tot aquest tema educatiu amb molta elegància i amb molta educació, però que ja arriba un punt que, per molt bona voluntat que pugui haver-hi, doncs el que no veiem són resultats.
Gómez ha anat un pas més enllà i ha quantificat l'impacte que tindrà a l'espera de la construcció dels dos centres educatius.
Ara és la crisi política i demà no sabem què serà. El que sí que tenim clar és que tenim quasi vora dels 900 alumnes en barracons entre Escola Virolet, que són uns 410, més uns 389 a l'institut, sense comptar l'equip docent, mal, que es preveu que l'any vinent, curs 2018-2019, hi hagi més de 1.000 alumnes estudiant en barracons, i el més trist de tot és que tindrem tota una tongada d'alumnes que hauran estat escolaritzats en barracons a l'Escola Virolet des de P3.
La construcció d'aquests centres educatius és només una de les reivindicacions de Can Llong, però també n'hi ha d'altres, ja que tot i ser el barri més nou de Sabadell, també és el que té menys serveis públics. En aquest sentit, estan a l'espera de la construcció del CAP, que ha d'entrar en funcionament el 2019, i de la urbanització del Parc de les Aigües.
El pròxim 28 de febrer, els veïns es reuniran amb l'Ajuntament per abordar el projecte del Parc de les Aigües. Des del barri demanen poder fer les seves aportacions, però sobretot que compleixin amb els seus compromisos. Ho ha apuntat Pedro Nicomedes, vicepresident de la Unió Veïnal Can Llong Castellarnau.
La calle de la vergüenza, que es la que da a la de atrás, cuando vino el señor Rulli este verano a hacer una presentación en el barrio y nos escuchó un poco las demandas que teníamos, en aquella ocasión dijo, de las pocas cosas que dijo que era seguro, es que el proyecto estaba hecho, que había la financiación y que como mucho en septiembre del año pasado empezarían a arreglar la calle. La calle está como está hoy. Està exactamente igual que hace un año. No se ha hecho nada.
D'altra banda, des de Can Llong també assenyalen els problemes d'accés de velocitat que es registren a l'Avinguda Estrasburg. Federico García és president de l'Associació de Veïns de Can Llong Castellarnau.
Pitjor que una autopista. Allò és...
Circula molt ràpid, no?
Circula molt ràpid i costen ben camions, de tot, eh? Trailers, de tot. I van dir que faríem una mida de posar deixo per mirar la velocitat, però que no seria efectiu, que no seria fixa, que seria amb els municipals que estarien...
Sí, uns radars d'aquests mòbils,
radar,
no? Per anar controlant la velocitat,
sí. Però, de moment, encara no s'ha fet res.
Les entitats de Can Llong asseguren que seguiran fins sentir les seves reivindicacions, ja que ha estat la mobilització ciutadana la que ha dotat el barri dels serveis reclamats.
I no deixem de parlar de barris, perquè l'esport com a eina d'integració, treball en equip, Jocnet i Higiene és l'objectiu que es proposa al programa Esport Jove als Barris, que vol arribar als infants que no tenen accés a la pràctica esportiva per qüestions culturals o econòmiques. De moment s'està desenvolupant a Can Puigdener, Torre Romeu, Les Termes, Can Uriac i Arraona Marinals, en col·laboració amb diferents entitats del territori.
Són 5 projectes en total, en els quals hi participen entre 500 i 600 nens i joves. Estan coordinats per les entitats com l'Associació Esportiva Can Déu, la Fundació Idea, l'Esquitx o la Ludoteca Margarida Badós, que planifiquen els entrenaments, la configuració dels equips esportius i, sobretot, treballen els valors amb els infants. Raquel Jiménez, de l'Associació Esportiva Can Déu, destaca que es busca també la implicació de les famílies amb un grup de dones a Can Uriac.
Que los valores que ellos aprendan a través del deporte, las madres también los lleven a casa, entiendan que tiene que haber una higiene, que tiene que haber un trabajo en equipo, que las normas se tienen que cumplir, que tiene que haber una integración, que no porque uno sea de raza sudafricana no tiene que mirar a un magrebí. Todo eso es muy importante para ver que todos somos iguales.
A més, també s'impulsa l'esport per trencar alguns estereotips discriminatoris, com ha destacat Loli Rodríguez, de la Fundació Idea, que treballa al barri de Torre Romeu amb diversos equips de futbol.
Aquests nanos havien de participar de la lliga escolar, com a mínim, i que havien de participar en igualtat de condicions. És a dir, que quan l'equip de Pandora arribi a un camp, no sigui l'equip de Torre Romeu senyalat dels nanos que tenen dificultats. No, és un equip més de xavals que fan esport i de que, bueno, pues que competeixen en igualtat de condicions.
El projecte també contempla la millora dels equipaments esportius. En aquest sentit, la regidora d'Esports ha planificat diverses inversions per aquest any, com en una zona oberta al barri de Torre Romeu, que s'adjudicarà la primavera, o la pista de Les Termes. Ho ha explicat la regidora d'Esports, Marisol Martínez.
Una de las primeras es todo el tema de la remodelación de la pista de Las Termes. Está ya a punto de ejecutarse. Formaba parte del presupuesto del año pasado, por lo tanto, estamos ya en fase de ejecución. Habrá toda una adecuación de esa pista, que como ha dicho Joan, es una pista que estaba muy, muy, muy dejada y que prácticamente no reunía las condiciones de poder ser un sitio digno de práctica deportiva.
El projecte Esport Jove als Barris està donant els primers resultats en aquells barris on fa més anys que s'impulsa, com ara Torre Romeu. Rodríguez n'ha detallat un dels èxits.
3 dels nois, 2 noies i un noi, s'han tret la formació de monitor del CIATE i començaran a entrenar, sí, els petits. I jo crec que això és com una mica, no?, el donar ja la volta. I la formació i la normalització, i que aquests joves també entrin a formar part d'aquestes comunitats d'entrenadors i de monitors, i d'una altra perspectiva, que jo crec que és un èxit també del programa, no?
Un altre dels objectius del projecte també és impulsar l'esport femení i per això es potencien equips de noies.
La cultura emprenedora també es trasllada a les aules de 5è i 6è de primària. Les escoles de Can Llong, Can Déu, Cifuentes i Arraona han participat en un programa que inclou la creació de cooperatives reals per conèixer com es funda una empresa i les possibilitats que poden tenir laboralment. Avui aquests 180 alumnes han estat rebuts a l'Ajuntament pel regidor d'Educació Joan Berlanga i el de Treball i Empresa Edu Navarro.
Els nens i nenes d'aquestes 4 escoles han creat diverses cooperatives des de zero i de forma participativa i democràtica, votant entre tots el nom del projecte, els productes que vendrien i els càrrecs que ocuparia cadascú. Ho han fet imitant al màxim el món empresarial real, amb un departament de comptabilitat, un president, secretaris i especialistes en màrqueting i blogs. A més, han fet una inversió inicial d'entre 3 i 4 euros per infant. Ho ha explicat Mireia Torralba, secretària de la cooperativa Paquito Membrillo de l'Escola Can Llong.
Nosaltres hem fet els productes ja, encara ens queda llegir quins vendrem, i bueno, primer hem de recuperar els 3 euros que hem posat i després ja els altres potser ho posem a la Cipo o a llocs que ho necessitin. Bueno, encara no sabem clar on serà, però hem pensat que a la Cipo, que va ser on vam anar, perquè també és una altra cooperativa, i que la veritat és que ens va agradar la idea de posar-ho allà perquè és amb gent amb discapacitats diferents i tot allò, i ens va agradar la idea.
A banda de fer-los partícips de tot el procés de creació de la cooperativa i dels productes que comercialitzaran, des de les escoles també els han acompanyat a visitar cooperatives existents per aprendre'n una mica més, una experiència que tots els alumnes valoren molt positivament. Són declaracions de Citan Conde, presidenta de la cooperativa Crafts SC de l'Escola Raona.
Jo, superbé, és algo que jo, o sigui, ha sigut una sorpresa, jo crec que per tots, perquè és molt divertit també, perquè ho fem entre tots, amb els amics, i és una experiència molt bona per mi. Doncs podem aprendre com són els passos a seguir, per si de grans, no sé, hi ha una possibilitat també de ser, per fer una cooperativa i així anem.
A més, avui han pogut presentar els projectes cooperatius als regidors de l'Ajuntament a banda de conèixer el Saló de Plens Municipal.
La diferència de sou entre homes i dones s'incrementarà durant aquest any. Així ho preveuen des del sindicat Comissions Obreres davant l'alt índex de precarietat laboral i la desaparició progressiva de les dones del mercat de treball derivada d'aquesta situació. La previsió arriba malgrat que l'informe del sindicat del 2015, que es va presentar ahir, plasmi una reducció de la bretxa salarial del 2%. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. Des de Comissions Obreres constaten que la bretxa salarial entre homes i dones era del 24% el 2015, un 2% inferior al 2014. Tot i aquesta davallada, des d'un sindicat asseguren que no es tracta d'una bona notícia. Lídia Santalines, responsable de transversalitat de gènere i anàlisi amb impacte de gènere de Comissions Obreres Catalunya, n'ha explicat el perquè al programa al matí de Ràdio Sabadell.
S'està modificant perquè s'ha precaritzat el mercat laboral d'una manera que en l'any 2015, que és el moment que s'analitza aquesta bretxa salarial, que són aquestes dades, vam veure que l'ocupació de les dones s'havia pràcticament mantingut, mentre l'ocupació dels homes havia pujat. Llavors, com és un moment que l'ocupació d'aquells anys pràcticament són contractes temporals, el que ha significat és més precarietat pels homes i les dones desapareixem.
La diferència salarial entre homes i dones és encara més gran en els complements salarials, arribant al 34%. En el cas de les hores extraordinàries, les dones cobren un 73% menys que els homes. Sandalines ho atribueix a una qüestió social.
Les hores extraordinàries pagades van cap als homes i les dones, quan es queden a fer hores extraordinàries, no les cobren. Bueno, la precarietat està afectant d'una manera molt greu a tothom, però sobretot a les dones. Un home fa hores extraordinàries i d'alguna manera està ben vist. I la dona, quan les fa, no està tan ben vist i, a més, la dona normalment prefereix recuperar les hores, no cobrar-les, també.
A més, la bretxa salarial és més gran en dones de més de 55 anys i en treballadores nascudes fora de l'Estat. Des de Comissions Obreres consideren imprescindible que es prenguin mesures per canviar aquesta realitat.
Hauríem de treballar els plans d'igualtat a les empreses, fer-lo com una realitat que actualment no ho és, on hi ha molts pocs plans d'igualtat i portem 10 anys d'obligatorietat de plans d'igualtat, per una banda. Vale? Això és de cara a la negociació col·lectiva. Però després tindrien que haver-hi unes polítiques, estem reclamant als governs que n'hi hagin unes polítiques actives d'ocupació i que aquestes polítiques d'ocupació tinguin, visualitzin també i facin accions positives perquè les dones s'incorporin realment a la feina.
El sindicat també insisteix en la lluita contra la parcialitat i la precarietat que, diuen, fomenta la reforma laboral.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
El periodisme local és fonamental pels ciutadans de les zones urbanes. Així ho ha dit la periodista Laura Rosé, l'actual presentadora del Preguntes Freqüents de TV3, al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
No m'imagino les ciutats ni el periodisme sense mitjans locals. És que és fonamental. Ja sigui ràdio, sigui diaris, sigui digitals, ara, no?, que tenim la sort de poder ampliar, però la gent necessita saber què està passant al carrer del costat de casa. Necessita saber què fa el seu ajuntament, què fan els seus polítics, quines associacions hi ha, què preocupa el barri del costat. Ho necessita saber, i això els mitjans grans no t'ho donaran.
Laura Rossell compta amb una sòlida trajectòria professional que inclou programes a 8TV, RAC1 i també aquesta casa, Ràdio Sabadell.
De fet, la periodista sabadellenca va entrar a formar part d'aquesta casa l'any 2002, a l'estiu, després de fer pràctiques a Televisió Espanyola, on algú li va parlar de Ràdio Sabadell. Va ser editora d'informatius aquí, del 2003 al 2007, informant de tota l'actualitat de la seva ciutat. Rossell creu que és on va aprendre a fer ràdio.
Jo vaig aprendre a fer ràdio aquí, en aquest estudi, amb aquests micròfons, amb aquestes escales, pujant i baixant corrents cada vegada que s'acostava l'hora en punt per fer els butlletins. Moltes experiències, molt aprenentatge, algun clatellot també.
Després van venir 10 anys a RAC1, on va presentar i editar l'informatiu 14-15 i el Via Lliure d'estiu. Fa només uns mesos va decidir fer el salt a la petita pantalla. Va agafar el relleu de Josep Moní al programa 8 al dia, al costat del periodista Jordi Armenteres. I des de fa unes setmanes presenta un dels programes de més èxit de la temporada a TV3, el Preguntes Freqüents, que de moment acompanya a les audiències.
I afegim un parell de punts més. Les baixes temperatures han fet que la unitat d'emergència social de la Creu Roja de Sabadell hagi tornat a sortir al carrer aquesta nit.
L'entitat del tercer sector, a través de 4 voluntaris, ha atès 14 persones, 11 homes, 2 dones i un menor que dormen al carrer a Sabadell. Se'ls ha ofert menjar i beguda calenta.
La neu ha deixat diverses carreteres secundàries tallades al trànsit aquesta nit i matinada.
El Vallès és una de les comarques més afectades. Abans de les 8 del matí ja havien quedat obertes la B-122 cap a Rellinars i la B-1221 de Terrassa a Matadepera. I en altres encara hi ha perill de gel a la calçada, com la C-58 a Viladecavalls, per la qual cosa es recomana limitar la velocitat i no frenar bruscament. En aquesta mateixa via, la C-58, a l'alçada de Vacarisses, ha estat restringit el pas fins ben entrada la nit i el trànsit es va desviar cap a la C-16, on es van aixecar les barreres del peatge entre Terrassa i Manresa.
Estudiar anglès pot ser això. O... entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per tractar altres temes de l'actualitat. Comencem de nou parlant de política, perquè el president del Parlament, Roger Torrent, presentarà una demanda de mesures cautelars davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg per protegir els drets de Carles Puigdemont a sotmetre's al debat d'investidura.
Torrent presentarà aquesta matinada a títol personal i proposarà als diputats de la Cambra Catalana perquè s'hi sumin. Així mateix, el Parlament també ha presentat les al·legacions al Tribunal Constitucional sobre les mesures cautelars i la impugnació del govern espanyol a la investidura de Puigdemont com a president de la Generalitat. La Cambra Catalana proposa que el Constitucional desestimi la impugnació i quedin sense efecte les mesures cautelars dictades pel Tribunal el dissabte 27 de gener.
El Tribunal Europeu de Drets Humans precisament ha condemnat l'Estat espanyol a indemnitzar els dos etarres detinguts per l'atemptat a la T4 de l'aeroport de Madrid.
L'Estat haurà de pagar indemnitzacions de 20.000 i 30.000 euros pel tracte inhumà i degradant que, apunten, es va donar als dos detinguts. El Tribunal considera que la justícia espanyola no va investigar les denúncies per abusos i que el Tribunal Suprem es va limitar a descartar la versió dels detinguts. Des d'Estrasburg consideren que s'hauria d'haver investigat si l'ús de la força per part de la Guàrdia Civil durant la detenció era proporcional i necessari.
La compravenda de pisos ha crescut a Catalunya un 14% en l'últim any, l'increment més baix dels últims 3 anys.
A més, el 2017 ja es va tancar amb una reducció del nombre d'operacions de compravenda del 5,66% respecte al desembre de 2016, registrant 4.749 compravendes. La Les davallades més importants des del 2014 s'han començat a registrar a Catalunya a partir del mes d'octubre, fet que els experts atribueixen a la inestabilitat del context polític.
L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha afirmat avui a l'Audiència Nacional, on ha declarat com a testimoni en el cas de Gürtel, que l'exsecretari general del PP de València, Ricardo Costa, li va admetre que havia rebut instruccions per part del PP del País Valencià per pagar actes de campanya a través d'empreses privades. Segons Bárcenas, en una reunió que va mantenir amb Costa, que li va transmetre la seva preocupació per una instrucció que havia rebut en aquest sentit, que ell entenia que no era admissible liquidar determinades factures i fonamentalment assignar aquestes factures a determinades empreses perquè es fessin a cas d'aquestes despeses del partit. I un últim apunt, dimiteix la número 2 d'Intermón Oxfam arran dels escàndols sexuals.
La vicedirectora executiva de l'ONG britànica, Penny Lawrence, deixa el seu càrrec després de saber-se que directius i cooperants de l'organització van contractar prostitutes, algunes menors, després del terratrèmol que va assolar Haití el 2010. Segons el rotatiu anglès d'Observer, els responsables de l'organització ja havien contractat prostitutes 4 anys abans al Txad, quan era el mateix personal qui dirigia les operacions a aquell país de l'Àfrica.
5 minuts per les 2. Enguany, Mart estarà més a prop de la Terra.
La contraportada.
Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, ha passat avui pel programa Al Matí per explicar els fenòmens astronòmics que es podran observar aquest 2018.
L'astrònom i divulgador científic ha explicat que l'acostament entre la Terra i el planeta vermell permetrà observar la seva orografia amb detall.
Aquest any, el planeta Mart s'acosta a la Terra. S'acosta, entén-me. Estaran a 70 milions de quilòmetres, eh? Però cada 2 anys, a les seves òrbites, arriben a la mínima distància.
El tenim un xic més a prop.
Sí. Uh-huh. I a simple vista es veurà un puntet vermell, una mica brillant, però si posem un telescopi i mirem, ja veurem una boleta, veurem petits detalls de Mart, eh? Veurem que té casquets polars, al nord i al sud. Es veuen unes coses blanques, que són el gel que té Mart, igual que la Terra, i veiem a la superfície, doncs, zones més clares, més fosques, que són muntanyes i diferents zones del planeta, no?
Aquest no serà, però, l'únic fenomen que es podrà veure els propers mesos. Només aquest març ja es podran veure 2 llunes blaves.
Els americans posen noms a tot i ho fan així com més espectacular. Una lluna blava, per exemple, es va donar ara fa poc, el 31 de desembre. És un fenomen molt senzill. És quan en el mateix mes de l'any es veuen 2 llunes plenes. Si comença que el dia 1 és lluna plena, pot ser que el 31 també ho sigui, perquè hi ha temps, no? Llavors, el gener va passar. L'1 de gener era lluna plena i el 31 també. La segona lluna es diu lluna blava, però no es veu ni blava ni es veu res estrany, eh?
A l'abril serà el torn de les lirídies. Al maig podrem observar les llàgrimes del cometa Halley i al juliol una lluna vermella, que és quan el satèl·lit de la Terra passa per l'ombra del planeta. Qui estigui interessat als fenòmens astrofísics pot anar a una de les xerrades que cada dimecres es fan a l'Observatori de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Unes conferències que enguany també es poden seguir per YouTube.
Arribem a la recta final del Notícies Migdia després d'explicar aquests fenòmens astronòmics que es podran veure aquest 2018, però abans de marxar, avui acabem el Notícies Migdia dedicant uns minuts a parlar del nostre mitjà, perquè avui és el dia de la ràdio. Una efemèride que els professionals que ens passem la vida davant dels micròfons celebrem fent el que més ens agrada, explicant-vos el que passa al costat de casa, entretenint-vos, fent-vos companyia, feu el que feu. En definitiva, formant part de la vostra vida i sentint-nos part també d'aquesta. També celebrem avui i agraïm que vosaltres, els oients, doneu sentit a la nostra feina, estant a l'altre costat, escoltant-nos i també fent-nos-ho saber. Per nosaltres és un plaer fer i ser ràdio, i un plaer també que ens hagueu escollit. Feliç dia de la ràdio! Hello, hello, hello. Soon turn it up, turn it up.
is on the radio. Love 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 is on the radio. From one thing led to another. You came along from the days with color. And it's been an everlasting summer since we found each other.